Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Pràcticament 9 minuts de les 12 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger.
Marta Montaner, molt bon dia.
Bon dia, companys.
Avui plou a gran part del territori català. Vigileu molt perquè acabo de tenir una reunió ara amb una persona i li han robat el paraigües, en el paraigüero. Vigileu. Poseu el nom als paraigües.
Bé.
És un avís.
Mira, aquí ens passa una cosa,
és
que mai tenim prou temps per dir tot el que volem dir. Però no m'estranya perquè omplim el temps al principi parlant de donderies com aquesta.
Ho dic perquè...
Roger, no passa res, tu tens una edat i et sembla que aquest tema és important i que s'ha de comentar,
que
però a ningú li puto importa.
Que poseu el nom als paraigües perquè la gent...
I així no te'l robaran.
S'equivoca.
Si poses el teu nom, Marta,
no li han robat.
Segur que ja ningú se l'emporta.
No li han robat, algú s'ha confós i s'ha emportat el seu.
Et diré una cosa, la llar d'infants de la meva filla, poso el nom a totes les coses que porta...
Veus?
I li roben coses igualment. Per tant, posar el nom no serveix de res.
Però qui li roba? Altres pares i mares.
Nois, perdoneu, bueno, un dia li van robar el xumet, que em diràs tu, si posen Nina ben clar. Doncs mira, resulta que hi ha gent que no sap llegir, potser.
Calma't, tu. Estàs molt avui apretant molt els teus companys
Estàs
que tenien
guerrera.
Coses a dir.
Mira... És que no em facis parlar perquè em puc emprenyar molt. No tindrem temps per en Víctor després,
demanem,
i us queixareu.
Demanem disculpes a una de les reines de Catalunya perquè ahir va ser el seu aniversari i no la vam felicitar. Per tant, per molts anys, Elena García Melero.
Ai, sí, per molts anys a la nostra companya de franja horària.
És veritat.
A qui adorem és la musa de les nostres xarxes socials, que ho fa tot la Juliana. Jo no sé com trobes una Melero per cada cosa que passa.
És mèrit seu. Són molts anys de tele.
Com la nostra Belén Esteban, en el sentit que hi ha imatges de la Melero reaccionant a tot.
Sí.
Contenta, sorpresa, trista.
Trista, ja, plorant gairebé.
Com la Barbie, exacte. I moltes vegades, internament, hem comentat què és el que fa que tothom estimi la Melero, què deu ser. I una de les coses que resulta que fa que sigui una persona tan estimable és que és molt propera. Molt humana.
I tant.
I això va quedar demostrat ahir al Tot es mou, que és el programa que ella presenta des de fa anys. Ella estava entrevistant en Paco Pàmies, que és el rei del paral·lel, quan, de sobte, va rebre una sorpresa que la va deixar totalment descol·locada.
Escolta, és que jo vinc per una altra cosa.
Va,
felicitar-te.
Que us esteu al
poder.
Però què esteu fent? Però què és això?
Entren amb un pastís.
És genial.
Amb les guitarres.
No, però perquè, espera't, és una situació completament surrealista. Heu d'imaginar-vos l'Helena entrevistant doncs, aquest Paco en un sofà quan de cop i volta entra una comitiva musical formada pel cantant de Sabor de Gràcia, que dius, però què està passant? El Sigus Carbonell, la Lita Clavé i, atenció, en Joan Pera,
que no té cap sentit.
I li comencen a cantar aquesta cançó, Gitana Gisera, però versionada amb Helena en comptes de Barcelona.
I tots anar movent així la cadera, l'Helena completament bloquejada, dient, però què foteu?
No, però l'Helena hi ha un moment que desbloqueja el maluc i també comença a ballar una mica.
És impressionant, aquest moment.
Són unes imatges que de debò que no tenen preu. Aquí l'Helena està fora de joc, però atenció al que passa després. Els seus companys li posen un vídeo del Mago Pop, ja per acabar-ho de fer més surrealista, felicitant-li l'aniversari i ella es desmunta.
Hola, Helena, què tal? Soc el Mago Pop. Ho dic per si no em reconeixes amb aquestes barbes. Dir-te que moltíssimes felicitats, que espero que passis un dia fantàstic, que t'admiro moltíssim, que m'encantaria ser allà amb vosaltres, amb els amics del Paral·lel, i que espero que et veiem molt aviat. Fins aviat.
Fins aviat, carinyo. Gràcies, Mago Pop, gràcies. Però és que de tot el Paral·lel, de tot l'equip, estic superemocionada. Moltíssimes gràcies, és que us estimo infinit. I m'heu deixat desbordada. Suposo que el programa ja s'està acabant, perquè jo no sé què dir més.
Però, a veure, perdona, per què li fa tanta il·lusió un vídeo del Mago Pop? Que és l'Helena García Melero, pot veure el Mago Pop quan vulgui.
Home,
és la reina de Catalunya.
Pop perquè si li deu encantar.
Clar, però escolta, si fos un vídeo de la Lady Gaga,
tu has sentit què li ha dit? Li ha dit carinyo.
Sí,
moltes
sí, sí.
Gràcies. Rebre un carinyo de l'Helena García Melero, saps quin preu té? Exacte, no en té.
Però per això vull dir que deuen tenir una relació lo suficientment propera, saps? Però, bueno, surrealista, m'encanta.
Per alguna cosa han triat el Mago Pop.
Sí, per alguna cosa també, perquè està el paral·lel al Victòria. Era una mica temàtic, tot plegat.
Temàtic.
Però bé, a ella li va fer molt moltíssima il·lusió. Aquells minuts van ser un xambal emocional per l'Helena, per la Melero, que és una professional com la copa d'un pi, perquè de les llàgrimes passàvem a les abraçades, a les rialles, a la digestió del que havia passat en directe, que també li havien portat un pastís amb focs artificials. I bé, tocava tastar-lo, aquest pastís. Això sí, això quan va acabar l'emissió del programa.
Com us heu passat? Com us heu passat? Més passada no podia ser. Jo ja, bueno, me'n vaig a casa.
¿Te ha gustado?
Anem pitant, no?
Gràcies.
Aquest vídeo sensacional el trobareu a les xarxes de 3CAT i hauria de ser viral si aquest fos un país seriós.
I et diré una cosa, el trobareu també a les nostres xarxes perquè a partir d'ara és probable que l'haguem de publicar cada dia.
Home,
diàriament, i jo em llevaré, obriré els ulls
i diré... Hi ha una de reaccions aquí?
A penjar el vídeo de la Melero celebrant l'aniversari.
Tens material per tota la temporada.
Home, i tant. Quantes sensacions.
Llarga vida la Melero, per molts anys l'equip del Que no surti d'aquí t'adora.
I tant.
Me da miedo cuando sale, sonriendo pa' la calle, porque todo pueden ver.
Un quart d'una del migdia, ahir la Rosalía va fer un post a Instagram i, com sempre, en aquest programa l'hem hagut d'analitzar a fons perquè hi ha coses, eh? Ens explica coses i
ja
sembla que no, eh?
Ja teca. Un carrusel de fotos amb moltíssim contingut, això sí, totes les fotos, amb aquella càmera ben bruta que porta ella, que penses, Rosalía, per favor, però passa-li una mica un drapet, ella no deu saber-ho. Ella no deu saber que la seva càmera no fa aquestes fotos, en realitat és molt més bona. Té un iPhone 15, aquesta noia.
Però sempre m'heu dit que res del que fa és improvisat i que tot està calculadíssim. Per tant, jo entenc que d'aquí 2 anys la moda serà publicar fotos borroses.
Jo ja no sé
ella
si
és una avançada als seus temps.
Jo no sé si és marca personal, si és que ningú l'ha avisat, si no el sap netejar, però realment és surrealista lo bruta que té la càmera. El cas és que en aquest carrusel la veiem a ella diverses vegades, com mig corrent, mig endormiscada, al sofà. Veiem també un gat al seu estudi, on aparentment està fent música. Però sobretot hi ha una de les fotos que ens ha cridat l'atenció. Es tracta d'una fotografia on podem veure en una taula de fusta, al costat del que sembla un got de cervesa, unes cartes blanques, apilades, i a dalt, la de dalt de tot del piló, hi llegim "The most important thing is the thing most easily forgotten." La cosa més important és la cosa més fàcilment oblidada. I al darrere d'aquest pilonet de cartes hi ha la seva capsa pertinent, una capseta negra amb unes lletres daurades on hi llegim... No sé com es deu pronunciar. Oblique?
Sí.
Oblique? Oblique?
Oblique
strategies. Estratègies obliques, pels que no parleu anglès com nosaltres. La pregunta és inevitable. Què són aquestes targetes? Quina mena de joc de cartes raríssim és aquest? Aquesta juga en Rosalía, és un tarot? Són frases inspiradores, s'ho ha comprat el Muy Mucho.
Molta pregunta, eh?
Molta pregunta.
Home,
què
la
significa?
Frase aquesta de la cosa més important és la cosa més fàcilment oblidada. No sé si esteu gaire d'acord, però jo no.
No.
Gens, de fet.
Vull dir, que ara l'estic analitzant i gens,
I la cosa més important és la meva filla i penso en ella tot el dia, eh?
Sí, gràcies a Déu.
Sí, clar.
És a les 5 de la tarda i no saps.
Bé, crec que justament la gràcia d'aquestes frases és que... Bueno, ara ho explicarem, eh? Perquè què significa estratègies obliques? Doncs aquestes cartetes amb les que juga la Rosalía van acompanyades d'un subtítol que ja ens dona moltes pistes, que diu "Més de 100 dilemes que valen la pena."
Realment és de
es
Muy
tracta
Mucho, això.
D'un... Doncs no.
O del Tiger.
Doncs no, soci.
No?
Calla la boca i escolta'm.
Però si ho has dit tu abans, també, això.
Jo ho he plantejat com una pregunta per dir, serà això? Però no ho és. Llavors, ara presta atenció. Què és? Doncs es tracta d'un mètode basat en unes targetes per promoure la creativitat. Es va publicar per primera vegada el 1975. Va ser creat conjuntament per un músic i artista que es diu Brian Eno i l'artista multimèdia Peter Schmidt. Són unes targetes blanques de 7 per 9 centímetres i cada targeta ofereix un repte, una idea, una frase que ajuda els artistes, especialment els músics, a trencar els blocs creatius, els bloquejos creatius, i això també fomenta el pensament lateral, que significa, bàsicament, anar cap a camins alternatius que no estem acostumats a contemplar. Per tant, generar també una mica de debat, que d'entrada és el que ha generat aquesta frase que va publicar la Rosalía, de la cosa més important és la cosa més fàcilment oblidada. Llavors, al principi, els propis creadors eren qui regalaven aquestes cartes als seus amics, als seus amics artistes, i no tenien cap intenció de comercialitzar-les. Però, al final, es van anar fent famoses, tothom en va començar a parlar, i ara es poden, mira, les pots tenir al mòbil, amb una aplicació que val 2,99.
En sèrio?
T'ho juro per la
meva
vida.
Però és una marca registrada, això.
Sí, sí, ho és. També les pots llegir a través de la seva web, i en físic jo només les he trobat a l'Amazon per $99, que em sembla un preu un punt exagerat per unes cartetes blanques amb unes frases. Però és el que dic, a internet sí que hi ha alguns exemples. Us llegeixo altres frases que podeu trobar.
A veure si ens inspira.
En aquestes estratègies oblíquies. Diu, fes una llista de les coses que has de fer i comença pel final.
Per l'última.
Destrueix el temps.
Que la Marta fot unes cares, que prou feina té ella per fotre's a llegir aquestes cartes.
Elimina el que és específic i converteix-ho en ambigu. O vés a l'extrem i mou-te a un lloc més còmode. No sé si us noteu.
Per quina començaries tu, Marta?
No, saps què passa? Que jo estic en un moment de la meva vida que cada minut compta molt, saps? I si hi ha un minut que puc estar al sofà sense pensar res, creu-me que no el faré servir per aquestes estratègies obliques, que d'estratègia no entenc d'on surt el nom d'estratègia, perquè Marta, jo d'estratègic no veig res.
Mira, Marta, atenció. Atenció.
Que soc molt escèptica jo amb aquesta
situació. Amb la música del Senyor dels Anells aquí sonant.
Perdona, però no ho menyspreis, Marta. Bueno, primer que jo ja em noto que se m'està potenciant el meu cantó, el meu pensament lateral, jo m'ho noto.
Què notes?
Però a més, són unes cartes molt famoses, amb un impacte cultural molt rellevant. Són importants aquestes cartes, Marta. I atenció, perquè ha ajudat justament un dels teus grups preferits.
Ah, espera't, que haurem d'aquí de recollir, eh?
Per inspirar-se. Es tracta de Coldplay. Atenció, Marta Montaner, perquè es diu que va ser durant l'àlbum del 2008 Viva la vida or death and all his friends, que justament va ser produït per Brian Eno, que és el mateix creador d'aquestes cartes, que ells es van estar inspirant amb les estratègies obliques.
Clar, venia aquest senyor i deia, mireu les meves cartes, i el Chris Martin, ah, sí, que xules, molt xules.
Grava'm ara, posa'm a gravar, sisplau.
Perdona, però Viva la vida, aquest hitarro que tantes coses t'ha donat a tu a nivell personal, Marta Montaner.
Perdona'm, a Catalunya.
I a Catalunya. Han estat creades gràcies a aquestes cartes. Per tant, siguem una mica seriosos i una mica rigorosos.
Doncs, sisplau.
També ha treballat amb estratègies obliques en David Bowie.
Sí que donen de si les cartes,
però una cosa, ha treballat amb aquestes cartes, és a dir, i aquesta gent també va al gimnàs, potser. Potser fan moltes coses per tal que aquests àlbums acabin sortint a la llum.
Clar, fan moltes coses.
No és tot gràcies a aquestes cartes màgiques, que em vens que són les cartes de la Sakura i que aconsegueixen coses així meravelloses.
No, però és una estratègia creativa.
És que soc molt escèptica jo amb això.
Però és que no és una qüestió de... És a dir, no és una qüestió ni espiritual ni res, és senzillament que són cartes que et donen, jo crec, idees o et fan entrar, com han generat ja la primera carta. De sobte estàvem tenint un debat random sobre si el més important és el que...
De seguida s'ha generat aquí un ambient de crispació.
Sí, no,
una situació
ja
rara.
Si
la teva feina és estar tancada escrivint cançons i com ideant tot un univers, és probable que en algun moment estiguis bloquejat i una carta que ve de l'exterior i et dona una idea nova et porti cap a cantons desconeguts, no ho sé. Atenció, perquè fins i tot el grup francès Phoenix,
sí que noto aquí una mica de...
Hi ha molta estratègia obliqua aquí.
De tema obliqua.
El que està claríssim és que la Rosalia també ho està fent servir per aquesta nova etapa, per aquesta construcció d'aquesta nova era musical que ja fa mesos en la que treballa. I atenció, perquè si analitzem la publicació amb deteniment, hi ha algun altre detall que podria ser també una senyal, Marta. Que et veig amb una cara que no m'està agradant.
Tot com... això analitzant el post de Rosalia d'ahir,
Tu imagina't. I encara em deuen quedar coses. Com han assenyalat alguns perfils de fans de la Rosalia, com Motomami Tour, a X, compte del qual ens fiem cegament.
100%.
Sí, sí, sí.
Doncs en aquesta mateixa publicació d'Instagram que va penjar Ila Rossi, hi ha una foto també terrible, borrosa, a la càmera brut, horrorós, on hi veiem una guitarra i al costat, en una llibreta, el símbol de la lletra grega Omega marcat.
Uf.
En diverses vegades, a més, amb un boli blau. Però no només això. Hi ha encara un altre omega amagat en aquesta publicació. Amagat concretament darrere dels emoticonos que ha escollit com a descripció del post. Els emojis són, atenció, per ordre, un osset,
sí,
una M, un estadi, unes ulleres, gafes en castellà, i una A. Si d'aquestes paraules agafem la primera lletra i ho convertim en un acrònim, i posa omega.
No, tal qual.
I què vols dir amb això, que el nou àlbum de la Rosalia es dirà Omega?
No sé si es dirà Omega, però clarament significarà alguna cosa. Jo crec que deu ser una paraula que d'alguna manera sortirà al disc. No sé si serà el títol, no sé què ens està volent dir, però està clar que la Rosalia no fa res perquè sí ni sense voler. Última lletra del diccionari grec, l'Omega, Roger. No sé, una lletra que, a banda de ser una lletra que significa final, etc., també hi ha tota aquesta cosa del principi i el fi. Saps aquesta frase de l'Apocalipsi de la Bíblia, dic, que diu: jo sóc l'alfa i l'omega, el primer i l'últim, el principi i la fi.
Tu, quina cosa tan espessa avui.
Jo venia de la Melero cantant l'aniversari amb la rumba, eh? Pensa que ara volta aquí...
Com a conclusió, què ens hem de preguntar?
La Rosalia s'està fotent en unes olles tremendes que espero que l'estiguin estimulant la creativitat.
Que algú la tregui d'allà, Juliana. La càmera borrosa, clar que la té així, de tant fum que surt d'aquell estudi. Per favor, que algú li tregui les cartes d'estratègia obliqua.
Però fa molt per ella, tota aquesta cosa. A ella sempre li agrada que tots els àlbums estiguin molt conceptualitzats, moltes idees, coses així ben rebuscades. Sí. Després potser acaba amb un Motomami, que també, saps, de sobte, porta també la cosa com més aparentment tonta, però sempre al darrere hi ha... Bueno, ella a Los Angeles escrivint llibres...
Però vols dir que l'entendrem? Vols dir que l'entendrem, pregunto jo? Perquè si anem per aquest camí...
A mi l'últim ja em va costar d'entendre,
eh? Motomami, t'ha costat?
Una mica. Jo una mica. Però em m'agrada, eh? Però em va costar una mica. Segurament, segurament. Torno un moment al tema dels paraigües, perquè estem tenint un allau de missatges.
No, ha sigut un missatge i segurament de tema ara.
Diuen... no, això ho envien en el WhatsApp del programa. Diuen: Roger, al Japó posen enganxines amb malediccions per a les persones que robin paraigües. Així no els hi agafen. No està sol, hi ha gent que li importa el
tema
aquest.
Una cosa, com s'ha d'enganxar una enganxina si hi ha aigua?
I tu saps què significa allau? Rebre un missatge no és rebre una allau de missatges.
Un dels molts que ens estan arribant.
6, 7, 2, 7, 10, 58.
A mi m'encanta, per cert, que la Rosalia sigui tan espiritual i vulgui donar-li tantes voltes i li costi tant. O sigui, m'agrada més això que no pas que digui: hi he passat un desamor, aquí teniu el disco. Jo, a mi m'agrada que hi posi un punt d'anada d'olla.
Obres la porta de la seva habitació ple d'encens, segur,
No, i molts llibres, segur, perquè ell ha explicat que en aquest procés està venint molta literatura.
Va, 5 minuts i 2/4 d'hora del migdia. Marc Márquez ha fet nous fitxatges per la seva agència de representació, on, recordem, hi ha també la família Pombo. I ara un dels noms que s'han incorporat ha generat força sorpresa. Pau Espart, bon dia.
Molt bon dia.
Som-hi, no entrem amb el tema Rosalia, tema pluja i paraigües.
Perquè jo ja sabia que
estem
a la Juliana el tema aquest de les targetes.
Jo
ja està.
Agraeixo tant que es parli ara de Marc Márquez, fresquet, ràpid, vinga, som-hi.
La seva empresa és una...
Després de la sintonia màgica bruixeria.
D'una turra.
És l'agència Vertical Management, la van fundar el 2022 als pilots i germans Marc i Àlex Márquez, juntament amb Jaime Martínez Requesens, que és el seu mànager, i l'empresa té la seu a Madrid, ho dic perquè són catalans i molts dels que hi treballen, ara ho veurem també. En principi s'enfocaven en el món de l'esport perquè tenien un únic sector de representació que l'anomenen atletes, però l'any passat van crear un altre àmbit dedicat als creadors de continguts i influencers i el van estrenar amb un fitxatge sonat, el de Maria Pombo, i després van incorporar la resta de la seva família. I dissabte la Juliana va ser al Suave Fest i va poder parlar amb la parella de Marc Márquez, la Gemma Pinto, i li va preguntar si ells mai vendrien l'exclusiva del seu casament.
No, això ja t'asseguro jo, si vols firma, que això no passarà.
Encara que us paguessin, bueno, una burrada de diners. És una línia, per tu?
No, és una línia, no, i és que hi pareix encara més. Vull dir que no és... Ell sempre ha estat molt fora d'això.
Va ser molt acceptativa, la Gemma, en no revelar informació, i 5 dies després el temps li ha donat la raó perquè ahir hagués pogut fer un anunci que té relació amb la seva parella i no em va dir res i ho vam saber parlant a la Salseo de TikTok.
Emma Pinto se convierte en el siguiente fichaje de la agencia de María Pombo y también el que es inversor, su pareja Marc Márquez. Este fichaje sería el segundo fuera de la familia Pombo.
La Gemma, de moment, no s'ha pronunciat sobre el seu fitxatge i ara ja no complirà allò d'on tinguis la feina, no hi posis l'eina, perquè, clar, barrejaran la relació de parella amb els negocis i tots dos estaran representats per la mateixa gent.
Et recordo que la Gemma viu amb el Marc Márquez i el germà de Marc Márquez, o sigui que li deu ser ja ben igual que tot estigui barrejat.
I si entreu al compte d'Instagram de Vertical, que és aquesta agència, segueix a Gemma Pinto des de fa poc.
Clar, però no han fet un anunci de dir incorporem Gemma Pinto, almenys de moment.
Però això què té a veure amb el casament?
Doncs que ella va dir, no revelarem, és a dir, no vendrem informació...
Traieu-vos el paper de plata del cap avui, perquè déu-n'hi-do, les teories de cada cadascú.
No, mira que anàvem bé, aquesta temporada.
Estem fotent un baixón, avui.
Tu veus, allò del casament i allò que no hagi dit que l'han fitxat el Vertical Group tampoc no té una relació excessiva. Tu també ho veus, no?
Sí, per això dic...
Doncs a mi em semblava que és l'exemple de dir és una persona que vol separar completament això, la seva vida privada i fins i tot, doncs, professional, de no exposar-la ni vendre-la.
Vale, vale.
No m'ha sortit bé. I
no passarà,
no
problema. No,
afegir
no.
Que Marc Márquez tampoc ha dit res.
Sí, queda bé el paper de plata, també, Pau.
En canvi, la mateixa agència, justament ahir, sí que va anunciar un altre fitxatge que ningú s'esperava. També és català, però no és cap influencer, tampoc esportista, és director de cine.
Té ganes de jugar amb Pau.
Juan... Xavi de la Orden.
Bé, doncs mira, hauria pogut ser una altra opció. Juan Antonio Bayona s'incorpora al catàleg de l'empresa Vertical.
Però per fi inesperat, què? Inesperat. Clar. Jo no ho acabo d'entendre.
Què vol dir que el representen? Perquè què fa ara? Campanyes de publi al seu Instagram?
Clar, ell es dedica a fer pel·lícules. Com a imatge pública tampoc és que... Bueno, no sé, mirem-li l'Instagram a veure si està fent campanyes de iogurts.
Sí, sí, potser
no
tot el dia
però és que igual li posaran la representació de cara a negociar amb grans plataformes.
Clar, sí, aquesta no seria una altra.
Igual es volen desmarcar del món influencers, que em penso que és una mica també el que volia fer la Maria Pombo, de no estar només en una agència d'altres creadores de contingut.
Totalment.
Sí, ahir vaig estar buscant si fins ara veia una tenia agent de representació o una cosa similar. No vaig ser capaç de localitzar un símil i tinc la sensació, pel que va dir l'agència, que volen donar suport a aquest talent del cinema i que, de fet, el fitxatge de Bayona implica doncs, obrir un nou sector de representació que l'han anomenat, de moment, artistes. Per tant, si ara anem a la web de Vertical Management, veurem que tenen atletes, que són els germans Márquez i un altre pilot, creadors de contingut, que són Maria Marta i Lucía Pombo, Pablo Castellano, Gemma Pintó, i Maria Martín de Pozuelo, que aquesta última diuen que Maria Pombo la vol convertir en la seva deixeble.
Bueno...
I a l'apartat artistes, fins ara només hi trobem Bayona, però sí que sembla que és aquesta nova línia i veurem també com encaixa Bayona en aquesta representació, si ens l'hem d'imaginar el Suave Fest a partir d'ara.
Jo crec que no. Jo crec que li portaran la comunicació i l'ajudaran a tancar contractes.
Està cansat el Pau, família.
No, però a mi va...
Potser Bayona no sap qui ha signat, eh?
No ho sap. Ell no sap, que, no sap, per començar, no sap qui és la Maria Pombo.
És que a mi és el que m'ha sorprès, aquesta combinació estranya, que no m'hauria imaginat mai Bayona mirant curses de motos o perfils d'influencers, però ahir Maria Pombo va felicitar i li va dir benvingut a la família, de manera que se l'esperava, però m'agradaria veure el sopar de Nadal d'aquesta empresa.
Ah, sí, seria graciós de veure. Per cert, que la Maria Pombo se sent bastant seva, aquesta agència.
Molt.
Però ella no hi té cap acció ni, sòcia d'aquesta agència, no? Ella és una... Bueno...
No sabem si ha canviat el tema de l'accionariat. D'entrada, no ho era, inversora.
Clar, no podem saber exactament... Sí, és a dir, pots ser accionista. Crec que si no tens el 30% de les accions d'una empresa, no es fa pública, però tu ets accionista d'una empresa.
Exacte. Crec que se la sent molt seva al nivell d'insistir en qui s'ha de fitxar i qui no.
Bé, i compartint ahir el fitxatge de Bayona.
I en tot cas, jo crec que ella sent la primera influencer d'aquesta empresa, que també va, va fer que aquesta empresa s'obrís molt més i que ha format part d'aquesta transformació, jo entenc que la seva opinió els importa molt.
I també aquí es barreja la relació personal
totalment,
amb la professional,
totalment.
Que són tots molt amics.
I ja es veu quan han fitxat totes les seves germanes i la nòvia del Marc Márquez, clar.
Sí, estava mirant i en principi continua sortint això, que són els Márquez i el seu mànager, aquest en Jaime, que de fet es veu que és el que també mou molt les cireres.
Molt bé. Doncs escolta, va bé saber-ho, perquè jo no estava al cas d'això i tot això que m'emporto.
Marc Andreu, molt bon dia.
I bona hora, pendons.
Com ha anat, això?
Molt bé.
Sí, has pogut dormir perquè...
He dormit una micona.
Has anat a dormir tard, no?
Una micona, 2:45.
Que vas anar a la sessió nocturna de Maricel.
Després hi havia com un after. Amb la
un
gent,
after?
Sí, un after funció, diguéssim, que anaven allà a celebrar els de Degoll de Gom que s'havia fet.
O sigui, que et feies una copeta en el vestíbul. Un after és una festa que comença a les 7 del matí en un pis, Marc Andreu.
Si això acabava a les 11 de la nit.
Anem a publicitat i a la tornada sabrem qui eren els convidats i com és que es va allargar aquesta festa.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa. Les veles s'inflaran, el vent es flotarà,
com un cavall desfocat per les ones. 2:45 d'una del migdia, ahir al vespre hi va haver l'estrena oficial d'un dels musicals històrics d'aquest país, que és Maricel. A veure, Marc Andreu, com va anar això? Perquè sé que hi vas anar, que t'ho vas passar bé i que vas acabar allargant al final.
7 de la tarda, el Teatre Victòria estava ple a vessar el vestíbul perquè era la gran estrena posada de gala, amb fotocall, copes de cava, molt glamour. amb tots els convidats una mica sènior, t'haig de dir. Molt old school.
Però era tothom... Tothom que hi va anar era amb invitació?
Sí, eren invitacions i, de fet, hi havia molt del món actor, diguéssim. Un tema que no toquem molt aquí, el món teatre, no l'obrim molt, el que no surti d'aquí.
Qui hi havia?
Hi havia, per exemple, Joan Pere...
No s'ha perd ni una, eh?
Àngels...
No, perquè el matí va estar amb l'aniversari de la Melero, llavors ràpid cap al Victòria.
Agenda patada.
Hòstia. Hi havia aquest perfil, Maripau Huguet, que no s'ha perd ni una.
La Maripau Huguet, hi ha alguna nit que estigui a casa seva, tranquil·la, fent-se, no sé, una patata bullida per
sopar? Molt la marxa.
Sí,
és
li va
molt...
el tema.
És que és disfrutona.
Sí.
I per sort, entre allà hi havia cares una mica més conegudes per l'univers del que no surti d'aquí i vaig veure de lluny, amb una copeta de cava a la mà, a la Noemí Galera.
Estàs de celebració.
Home, sí, tots, no?
Sí, clar, torna a Maricel. Quants cops l'has vist, tu?
Un. Fa 150 anys.
Ara, tants no.
Molt jove.
Estava molt animada, eh? També et dic que anava amb el braç enguixat, perquè es veu que l'última setmana de vacances se'l va com lesionar, però li queda una setmana i ja està tota aturada.
Amb qui anava? Anava acompanyada?
Sí, amb el seu home.
L'Arnau.
L'Arnau, que estava també per allà i que es va apartar al moment de l'entrevista perquè té un perfil així com més...
Més baix.
Exacte. I ja que teníem la Noemí allà, i sent un referent televisiu, no podia no preguntar el tema de la setmana. Aquest seria el que tant ens agrada aquí, que és la competició entre Broncano amb la Revuelta i el Motos amb el Hormiguero. A veure què n'opina ella.
Mira, la Revuelta ha aconseguit que jo torni a veure la tele a l'hora a les 10.
Allà al prime time estàs enganxat al sofà.
Sí, no al sofà, no al llit. Ah. Saps què passa? Que jo me'n vaig a dormir molt d'hora. Llavors m'agafo un llibre i ja, pum. I el Broncano m'encanta, ric molt. I llavors me'n vaig a dormir i jo, ja, ja, hi, ximpun.
Sí, doncs mira... Un estudi d'audiència.
M'encanta que TV3 no estigui al mapa, eh, Marc Andreu, a la pregunta. No,
li vaig preguntar a Trescat i va dir que de moment no hi havia cap connexió amb Trescat, ara mateix, no sé, també s'haurà de veure. I ja que estàvem, li vaig intentar també posar entre les cordes amb la pregunta viral que també es fa referent a aquest tema, que és si aniria a la Revuelta o a l'Hormiguero, i ella va dir que no la convidarien enlloc. Que ella no aniria allà perquè no la convidarien.
No es va mullar.
Jo crec que sí que la convidarien i aniria a la Revuelta, però bé. La Maria, que vam anar amb la nostra companya de realització, la Maria, estàvem asseguts a primera fila del teatre i just al costat, saps qui teníem?
Qui?
Doncs no.
Mariona Escoda.
Ai, mira.
Ai, que maca.
La guanyadora de la primera edició d'Eufòria.
Amb qui anava?
Anava amb la seva parella, també.
Ai, que és aquest noi que es diu Pol i que és bomber, eh?
El bomber de Castells, també.
Porten molt temps junts i estan molt bé perquè foten unes escapades amb furgoneta cap a platges verges, que és increïble. M'encanta.
És que el seguim, no? El seguim a Instagram.
Hi poso like a tot.
Doncs just...
És que és un mal alt, aquest tio.
No, però...
Està grillat, està girant.
Però se n'alegra per ell.
Sí, dic, hòstia, que bé estan.
Tot el dia a l'Instagram mirant...
Aquí teniu el meu like.
Mirant parelles que estan bé.
És molt generós, posa like de seguida.
M'encanta. No.
Doncs just s'ha acabat el taló de Maricel, que es va publicar a les xarxes de Trescat que ella seria una de les concursants del nou programa musical de Zenit. Clar, quan va acabar, li vam haver de preguntar.
Hola.
De ser a primera fila en aquest teatre a l'escenari de Zenit.
Toma, com ho has linkat. Molt bé, sí. Zenit, concursant de Zenit, sí.
Defensant els Centennials.
Sí.
Com serà això? Què et veurem fer?
Em veureu fer el que pugui, defensant la meva generació i defensant la música de la meva generació. I ja està, suposo que intentant-me posar reptes.
Veurem cantar cada setmana?
Jo no sé si puc dir. Em veureu cantar.
Vam explicar el programa que s'estrenava el dia 4 d'octubre. Espero que es mantingui.
Hauria de mirar el calendari, no sé què dir-te.
Tens tots els divendres reservats, però
sí,
no?
Sí, clar. Tinc tots els divendres reservats de principis d'octubre a quan sé que acaba.
Déu meu, aquesta noia és com un àngel caigut del cel. És
perfecta.
Però és que molt guapa. Topo.
I té una veu preciosa, però... i és simpàtica.
No, però està al top 3 català. Sí, molt greu per la resta, que sí, està molt avall.
Però part de guapa, és moltes altres coses. És simpàticíssima, té una veu fantàstica.
No, ho farà molt bé.
És agradable. No et vas sentir bé? Vull dir, va...
Sí, molt bé. La veritat que sí.
Aquesta gent que se t'apropen i dius... Hòstia,
potser sí que estàs enamorat d'ell.
No,
però que té parella, eh?
Perdona, no vull que sembli el que no és, però vull dir que és molt agradable.
Que sí, ja sé, vale.
Doncs també hi havia per allà...
Es pot dir res, sí.
Un altre cantant que també l'hem vist a Eufòria, que és l'Helena Gadel, que també havia interpretat el personatge de Blanca Maricel, i com que estàvem preguntant també per aquest tema de Zenit i ella tenia aquests vincles amb TV3, a veure si ella també seria una possible concursant per aquest programa nou.
Sí, home, hi ha molts companys i companyes meves. Sí, també hi ha gent d'Eufòria. Sí.
Què vol dir, que potser ets una de les concursants o tu i el Com si fos ahir estàs lligadíssim allà?
No, jo ara estic fent el Com si fos ahir amb els meus concerts. Sí. Ara toca una mica de descans.
S'ha pres un globus d'heli, l'Helena Gadel?
No, jo crec que és el...
Que cridava,
no?
Perquè hi havia molt
de no, per al carrer. Hi havia pianista constantment tocant les cançons de Maricel perquè ens en recordéssim al mig del carrer, per tant, havíem de cridar una mica. I ja que estàvem amb la Gadel, li vaig preguntar si coneixia aquest programa, el que no surti d'aquí, si li agrada el safreig. Pel que no surti d'aquí, no sé si l'has escoltat mai.
Sí, sé que existeix, i tant. Veig cosetes per xarxa, per Instagram.
T'agraden el safreig i aquestes coses?
No ho sé.
No ho saps si t'agrada?
No gaire. Sí, si m'ho trobo, ho miro.
Això és que sí, que és consumidora d'aquest...
Però no ho vol dir públicament,
bé,
no?
Bé, perquè
fa
això
molta
passa,
vergonya.
Sí.
Nosaltres som conscients que si som algo som guilty pleasure, plaer culpable. La gent no li agrada admetre que està veient un programa amb grillats explicant els safreig de la gent.
Saps a qui li agrada molt el safreig, que crec que és oient del programa? Una persona que sobresortia entre la multitud, una cara molt coneguda, amiga, Roger Escapa. Que
ai,
està...
Roger, et demano perdó pel que vaig dir ahir. És que li vaig dir aquí,
crec
en directe...
Crec que no li va desagradar el que vas dir.
Li va... Ho va dir en majúscula, és que li vaig dir... en Roger, que era Boyer, o que potser
Roger,
era Boyer.
Estem parlant de Roger,
Roger
Escapa,
Escapa. I després li va enviar un WhatsApp a la Juliana amb majúscules, no sóc Boyer.
Ah, no ho és, no ho és.
Perfecte. Doncs va venir Roger Escapa i Diana Gómez, els dos junts, i coincidia que just ahir van parlar del programa, de l'episodi de l'Eclipsi, on s'entrevistaven mútuament, i feia 24 hores passava això aquí el programa.
En aquest inici jo els he notat una mica tensos, no sé si ho heu notat.
Però és que tots estaríem tensos, eh? Bueno, si has d'entrevistar la teva parella.
I especialment l'Escapa. Escolta, noi, esteu, que sembleu que porteu una escombra al cul. Esteu molt, molt, molt tensos.
Es va ser dur, eh?
Es va ser dur.
Va ser dur.
Sí, ara que ho he vist també sóc exigent.
Doncs els hi vaig donar dreta rèplica. Juliana, escolta la resposta del Roger i la Diana.
Sí, ja l'he sentit, ja l'he sentit. Tu l'has sentit?
No.
Tot això que t'estalvia. No. Està bé. Crec que ha estat justa. A tu, evidentment, t'ha deixat sempre fantàstica. I ha dit que jo estava nerviosa a l'inici. Li dic, és veritat, l'inici el vam haver de gravar 4 vegades perquè jo estava fet un flam. I hi ha una altra cosa, que és que a la Diana la càmera l'estima i a mi la càmera no m'estima tant com a la Diana. I ell, vull dir, ell en sap molt més que jo de posar-se davant de càmera.
Té raó amb tot.
I ja que hi érem amb ells, vaig intentar també fer alguna pregunta una mica relacionada amb la promoció, perquè crec que a vegades Maricel no s'ha begut prou després intentar lligar una mica, no?, a la pregunta amb l'obra de teatre que anem a veure, sentim-ho.
I aquest amor així que tenen Said i la Blanca, que és com un amor prohibit, l'heu viscut mai vosaltres? Potser als inicis?
Prohibit?
Prohibit el nostre amor, no m'ha estat mai.
No.
Real i sincer.
Però al principi ho amagava una mica, entenc. Quan la gent no us veia...
No gaire.
No,
jo no m'he amagat mai. Al principi havia d'anar sempre a Madrid, era pesadíssim, la Diana, perquè sempre estava a Madrid. Jo havia era el que viatjava per anar-la a veure. I, per sort, després la cosa s'ha anat col·locant. Però...
I ha acabat guanyant Sabadell.
Entre Sabadell i Madrid...
Tothom està raro de veu, eh?
Potser s'ha comprimit una mica l'àudio, no?
Espera.
Està trucant algú, crec, a la porta i és en Roger Escapa dient què m'heu fet a la veu.
Sí, de color blau, que sembla un barrufet.
No, i aquesta pregunta de l'amor prohibit també li vaig fer al propietari del Teatre Victòria, que voltava per allà, que és l'amic de l'Helena García Melero, el Mago.
El Mago, el Mago.
Tu has viscut mai una història d'amor així?
No he tingut el privilegi de viure una història prohibida amb tot el que comporta. No l'he viscuda, ojalà algun dia.
T'agradaria aquesta emoció, no? De poder-ho dir al públic.
Clar, a mi m'encantaria.
A veure, una cosa, el Mac Pop...
Aquí tens un problema.
El Mac Pop té la veu molt aguda, ho sap tothom.
Però no aquests tant, extrems.
No tant.
Bueno, nois, mireu.
No, si pots revisar-te l'ordinador...
Tu notes, oi, que quan vas parlar amb el Mac Pop no devia parlar així.
Sí, mira, no sé, ho hauré de repassar. I ja que
no,
hi era...
tant que ho repassaràs, és dir, ara, perquè no podem anar així pel món, que la gent se'ns emprenyarà.
Però que ets boig. Tu creus que el pobre Mac Pop, que és una institució, s'ha de sentir així a la ràdio? Que si mare es preocuparà per ell? Si t'has sentit. Ai, de veritat.
Hòstia, això és molt greu, això que està passant ara mateix. No. Ara ho parlarem a fora.
Ho parlarem a fora.
Tens
tota la raó.
Donar aquesta imatge aquí a la ràdio pública.
Tens tota la raó.
Bueno, va.
T'has sonat.
Acabem que ens esperem Víctor. L'última cosa és que anem just al Teatre Victòria a fer un especial del que no surti d'aquí el 17 de novembre.
Totes les entrades estan venudes, eh?
Sí, doncs li havia de preguntar si ell estava informat o no.
Si vindrà, no?
Sí, i tant. Segueixo.
Vindrem, de fet, aquí al Victòria un dia a fer programa en directe.
I ja teniu ple. He de venir més cops.
Hi ha algun secret que ens hagis de dir abans d'entrar aquí al Victòria a fer el programa?
Jo penso que no, que vosaltres ho sabeu de sobre i que ho feu increïble i que disfruteu molt, que ho passeu molt bé.
És que és demencial.
És que no em puc ni concentrar en el que diu.
Què ha passat? En sèrio?
No sé què dir-ho,
tampoc. En algun moment del procés s'ha comprimit tot, no passa res.
Home, no passa
res.
Sí
que passa, no?
El Mac Pop no deu opinar el mateix. Jo sóc el Mac Pop i poso una denúncia a Catalunya Ràdio, germà.
Escolta'm, el tema és que has anat a dormir molt tard i deu ser això. Deu ser això.
Vas lligar, almenys?
No es va lligar gens.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos, a Catalunya Ràdio.
Sis minuts i la una del migdia. Víctor Navarro, molt bon dia.
Molt bon dia des de Mònaco. Espero que em la veu bé. No sé si em fareu alguna cosa ara a la veu, però... Hòstia,
la tens no. La veu estupenda, Víctor.
Et sentim bé. Com està? Com va per aquí la cosa?
Bé, marxarem en tres horetes, però molt bé. Aquí gaudint de Mònaco mai havia estat i és curiós. Sí.
Ets a Mònaco perquè el Barça va jugar ahir i, bueno, tu ets periodista esportiu i tens unes obligacions amb l'equip. Escolta, m'has dit que volies comentar una trobada que et va cridar molt l'atenció aquí a Mònaco.
Sí, la de Laporta i Michael Jordan. Clar, tots estàvem esperant la trobada de Laporta i el príncep Alberto de Mònaco, perquè, bueno, és veritat que és un tàndem poderós a Europa, i resulta que al final Laporta, a la llotja de l'estadi Lluís II de Mònaco, va estar molta estona, però molta, i molta més que amb el príncep, amb Michael Jordan, i Michael Jordan van preguntar perquè es va abraçar Laporta, abraçades, estaven feliços, i ens van dir que és que Michael Jordan té casa aquí, té un vaixell aquí, i és habitual a Mònaco. Llavors estava Michael Jordan a la zona VIP, amb la porta, i el príncep Alberto de Mònaco, com sempre, amb una bufanda del Mònaco, animant el seu equip, que ahir va guanyar.
Mm-hmm. Un senyor molt seriot, jo el veia per la tele, dic, hosti, estan molt, guanyant, molt. I està molt, molt seriot.
I ara, per cert, que Carlota Casiraghi, que s'ha separat, la princesa d'aquí de Mònaco, també, i estaven pendents, hi havia algun que estava pendent a veure si la veia entrar, però no va assistir al partit.
Molt bé, doncs, hosti, sí que tens controlada la monarquia de Mònaco, eh?
Tot controlat,
és increïble. Sí.
Molt
coneguda. Víctor, volíem comentar amb tu una entrevista que li han fet aquesta setmana a Pep Guardiola, a Sky Sports.
I guess then you're not part of any players WhatsApp groups or group chats.
No, I don't have WhatsApp.
You don't have it?
No.
Why not?
Ell ha explicat que no té WhatsApp, que no té Instagram, que no té Twitter i que si vol consultar algunes d'aquestes coses ho demana a les seves filles. Des de quan no té WhatsApp Guardiola? Perquè a la Marta li consta que n'havia tingut fa temps.
A mi em sobta molt. Jo crec que serà una manera de parlar. Jo crec que té WhatsApp. El que, evidentment, també Instagram i Twitter té, però li controlen i li porta la gent de comunicació que té contractada. Això és veritat. O sigui, això no fa ell. Fa piulades a Twitter, a Instagram, tal, però això li controlen des del seu equip de comunicació. Jo crec que sí que té WhatsApp, però és veritat que no és una persona, ni, per exemple, tampoc Luis Enrique, no és una persona que estigui massa pendent de xarxes socials. O sigui, són dos tipus d'entrenadors que no ho estan, com el nostre Hansi Flick al Barça, tampoc ho està. Aquests són entrenadors que passen bastant de xarxes socials i de tot això. I Pep Guardiola és un exemple i viu molt bé i tranquil, sense estar pendent de TikTok i del que diuen d'ell.
Clar, ell es refereix a les filles quan vol alguna cosa, però no parla del seu fill. I et volia demanar si parla habitualment dels fills i si menciona o no en Màrius, perquè tinc la sensació que està com en un perfil molt més baix que la Maria Guardiola, per exemple.
Sí, ell, no sé si, no per protecció, sinó per llibertat, els seus fills, aquí l'esmenta en aquesta entrevista, els esmenta, però els deixa viure, o sigui, no està massa pendent, no estan molt a prop d'ell, com per exemple els de Luis Enrique, sí que estan molt propers a l'entrenador. En el cas de Guardiola no, i el seu fill, de fet, viu a Barcelona, ha invertit aquí en un negoci de venda de sabates de Bamba, que està al Portal de l'Àngel, amb altres amics que té a Barcelona, i és més discret, si un perfil més discret, clar, és que Maria Guardiola és influencer, ha sortit també amb relacions que ha tingut amb algun jugador de futbol, vull dir, ha sortit a la premsa del cor, surt i s'exposa a les xarxes, i Màrius Guardiola és diferent, no s'exposa tant.
Per això no el tenim controlat, clar. I escolta'm, saps alguna cosa d'aquesta imatge que hem vist de Biel Juste, que és el fundador de Tugeis, empresari model català, a Miami, fent-se una foto amb Leo Messi?
Mira, això és el que us vaig dir un dia, que a Miami estan potenciant molt lo de Leo, evidentment el tenen allà, i conviden a molts, molts, molts famosos. Llavors els conviden i estan a peu de gespa a la zona VIP, que allà està a peu de gespa, i després es fan una fotografia amb Leo. És el cas del Biel Juste. A mi m'han dit que creuen que la noia que surt a la fotografia és la seva germana, l'altra és un amic íntim seu, i els dos nois que surten, doncs, no sabem qui són, però imagino que són amics. Llavors és un viatge d'oci, i han anat allà, i, evidentment, doncs, a veure's amb Leo, que és el gran reclam que hi ha a Miami ara mateix, i es fan aquestes fotografies i els conviden sempre a l'equip de Miami.
Víctor, sobre aquests nois que no saps qui són, ens ha dit una... Bueno, ens han dit que són els fills de Raúl Sanllehí. Que era exdirector general del Barça, també de l'Arsenal, i que ara és copropietari del club. Llavors, i són de Barcelona, potser es coneixen amb la família d'en Biel, no?
Es coneixeran segur. No serà la primera vegada que s'han vist allà, segur.
I has sentit algun rumor de si l'Aitana també està per Miami? Perquè en Javi Hoyos, no?, ahir ho explicava, i has borrat el TikTok on deia que potser s'havien trobat els dos a Miami.
A veure, si estava especulant, senzillament.
Si l'has borrat és que li deuen haver dit que no, perquè ell amb aquestes coses, de veritat que...
O sigui, quan diu una fake news, les borra.
Jo crec que sí.
Pues mira que a mi l'altre dia em van dir que havien tornat, aquests, no sé.
Què?
Què t'havien dit?
Qui t'ho va dir? On t'ho va dir? A Massorré?
No, a Massorré no, però a un lloc una persona que coneix a una persona de la parella em va dir que havien tornat, no sé. Bueno. Però fa dues setmanes.
Sí, clarament. Vam comentar aquí també que s'han estat tornant a veure, almenys durant una estona, però ara que ell està a Los Angeles no ho
tinc
tan clar.
Però no sabem si com a amics, si com a... No?
Clar, ens falta Matís. Ronyo,
que sigui. A tu et faré il·lusió aquesta parella, Víctor?
A mi sí, jo sí, fa no? Bona parella. M'agrada més ja... Aitana Bielluste que Aitana Yatra.
Home, clar.
Molt bé, Víctor.
Ets dels nostres, Víctor.
Sí, sí.
Escolta'm, que tinguis una bona tornada, eh? Que hi ha la Mercè aquí a Barcelona. Vigila, no...
Aquesta nit,
tota
amb un convidat molt VIP, a la plaça Bogatell. No em diuen el nom, però un convidat molt VIP.
Doncs dilluns ens ho expliques. Víctor, que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
Vinga, des de Mònaco, bon cap de setmana.
Adéu, bon vol.